Al matí, amb Raquel García. Parlem de sexe?
Homes i dones fem moltes coses malament en el sexe. Per què? Doncs perquè la sexualitat segueix sent un tabú en ple segle XXI. L'educació sexual a les escoles encara té molts reptes pendents i també moltes vegades la incomunicació per la irrupció de les noves tecnologies o la manca d'educació sexual i efectiva per part dels pares provoca que quan anem al llit acabin produint-se una gran quantitat d'errors que podríem evitar. Per sort, nosaltres al matí comptem amb l'ajuda de tota una experta en la matèria. Laura Clotet, bon dia i benvinguda.
Bon dia.
Sempre amb el seu somriure, eh? Ella preparada, disposada, qualsevol pregunta. Em sembla, Laura, a tu et podem preguntar tot, no?
És que m'ho passo molt bé.
Ai, els polítics haurien d'aprendre de tu, eh? Que es pots respondre tot. Vinga, comencem.
Envia'ns un WhatsApp al 678-77-56-86.
Quina seria la postura sexual més habitual entre la gent gran?
Doncs, homes, la veritat és que sempre que parlem de gent gran em falten estadístiques perquè la gent gran no parla de la seva sexualitat. Hauríem de pensar que si la gent gran ens anem de 60 en amunt, no sé on vols posar tu la línia del gran, probablement el missioner, però bàsicament perquè hem de pensar que són gent que no tenien una educació cultural ni que realment potser és el que els hi van ensenyar, no? Però malgrat que la postura del missioner té molt mala fama i pensem que tothom la practica, si ens som pràctics probablement la gent l'ha anat abandonant perquè és una postura on requereix moltíssima càrrega física per la persona que està dalt. I quan parlem de gent gran i de persones grans, aquesta càrrega física és compartida, amb la qual jo m'inclino a pensar que gent gran que segueix tenint sexualitat ha trobat postures més còmodes, tipus cullereta, o postures més còmodes, o inclús postures més plaents per ella, no? O depèn una mica de qui és el més malalt, no? Si la persona que té un problema respiratori, per definició, hauria d'estar baix, independentment del sexe, no? Perquè la càrrega física i respiratòria de postures que un dels dos està dalt és alta, amb la qual jo em vull creure que la gent gran s'ha anat adaptant a les seves necessitats i malgrat la desinformació ha trobat postures diverses i que, bueno, i si segueixen practicant el missioners perquè fa molts anys que els hi va bé i tampoc els direm res, al contrari, que estigui malament.
Això em semblava molt interessant, el fet de que, clar, la salut condiciona molt el tipus de sexe que has de tenir quan arribes a una edat, no?
Sí,
també?
Molt. La veritat és que, bueno, jo una de les coses que faig, tenim un grup de persones, de metges, que fem, és el grup de sexualitat de la Societat Catalana de Medicina Familiar i Comunitària, i part del que fem és fer formació per companys, per altres professionals, i una de les xerrades estrelles és aquesta, no? Com treballem la sexualitat amb persones malaltes, amb quin tipus de patologia, no? Amb una persona, doncs això, que s'acaba d'infartar, una persona que té una malaltia respiratòria, o amb una persona que porta oxigen domiciliari, o amb una persona que porta una ostomia per un càncer, no? Vull dir, com la sexualitat no ha de deixar de formar part de la seva vida, però com podem adaptar-ho, no? A una persona, per exemple, amb Parkinson també, no? Com ajustem la medicació i en quins moments, no? Se'ls diu, no?, que s'ha de programar la sexualitat i com s'ha d'adaptar. I, de fet, és una de les feines que penso que val la pena fer, que és que tinguem clar que la patologia no ha de ser un limitant, però que a vegades sí que cal és això, no?, canviar postures, canviar el moment, canviar l'hora.
Uh-huh. Em sembla molt interessant, aquest grup que comentaves de sexualitat. Podríem venir un dia i fer una tertulieta, no?, i explicar.
Jo sóc la coordinadora del grup, o sigui que ja em tens aquí cada dia, però bueno, som metges, n'hi ha algun altre de Sabadell, vull dir que sí que un dia, si de cas, podríem venir un parell o tres de metges que treballem el tema i com reben també, no?, els companys de família les xerrades de sexualitat, quina necessitat hi ha, i, bueno, jo els,
és interessant,
jo els hi dic.
Sí, tu apunta la proposta, que no et diran que no, però si ets la coordinadora. Vinga, continuem.
Hi ha talles de preservatiu?
I tant. Aquesta pregunta m'agrada molt perquè, malgrat que hi ha també el mite, no?, de que els homes es passen la vida amb un regle als dits mesurant-se-la, llavors a l'hora d'anar a comprar preservatius tots comprem els mateixos. I la veritat és que sí que hi ha talles. De fet, hi ha pàgines específiques, webs específiques. Si tu poses al Google talla preservatius, te'n surten un parell. La primera d'elles serà My Way, segur. I, curiosament, la talla no es mesura per la llargada, que és el que fan la majoria de persones per fardar de mida, no? La talla del pene es mesura pel perímetre a la base, no? L'amplada és el que ens dona la talla de preservatiu necessària. Uh-huh. I sí que és veritat que un percentatge altíssim de persones, doncs, amb una talla convencional passen, perquè realment són molt i molt elàstiques. De fet, un preservatiu normal te'l pots posar al peu i això està comprovat. Un dia ho farem i punyarem la foto, Raquel.
Vinga, va, sí.
Però sí que és veritat que quan el preservatiu queda petit o queda gran, és un problema de seguretat, perquè si queda petit, apreta molt, i això pot donar molèstia, inclús en casos extrems, doncs, inclús petits problemes, doncs, de vascularització, i quan queda gran és quan a vegades queden a dintre o cauen per la fricció, llavors... En mides més estàndards potser no caldria, però si noteu que el preservatiu o us balla o el preservatiu apreta, sí que val la pena, doncs, tenir clar que hi ha aquestes altres talles i que, a més, són localitzables tant al mercat com a botigues eròtiques. Vull dir que val la pena saber quina talla gastes. I precisament perquè val la pena saber quina talla gastes, jo sí que diria i recomanaria i quasi demanaria que tots els nois que gastin una talla no convencional els portin ells, els preservatius. Perquè, clar, noies ja dic sempre que s'han de dur preservatius al bolso per si de cas, perquè tant pots fer servir com a preservatiu o com a barrera de làtex, però està clar que en la gent que fa servir talles no convencionals ja val la pena del tot que els portin ells, perquè llavors sí que la responsabilitat ha de ser pròpia.
Això és molt interessant, eh? Això que portaves, de fet, m'ha donat per pensar, igual que l'altre dia vam fer allò com trencar mites sobre el sexe anal, potser seria interessant sobre l'ús del preservatiu. Per exemple, molta gent pensa que els preservatius redueixen la sensibilitat, cert o fals?
La veritat és que aquest mite el sents moltíssim, moltíssim, moltíssim i serveix molt d'excusa en relacions per no fer-lo servir, no? Això és fals. De fet, la gran majoria de marques fan els extrasensibles, els extra els extra ligeros, els extra delgados i tots els que vulguis.
I el
no?
mega super fino.
I el super fino. De la... Sí que és veritat que a vegades hi ha com... És el que dèiem, no? El cervell és el gran òrgan sexual. Si jo estic convençuda que la que em posi el preservatiu no sentiré, no sentiré. Però no sentiré pel preservatiu, sinó perquè jo ja vaig predisposat, no? Jo he tingut alguna consulta en aquesta línia i a vegades he fet inclús, no, la temeritat o el consell, no, de dir, escolta'm, per què no proves de masturbar-te amb preservatiu? I, bueno... I
doncs em sembla que és una molt bona pràctica, eh?
I llavors aquí se n'adonen que si ells estan controlant la situació, que no depenen, pues, de complir, sinó que ells segueixen el seu ritme i amb la seva d'allò, no tenen més problemes per masturbar-se amb un preservatiu o sense, amb la qual sí que els dona aquest punt de, bueno, potser és perquè em talla el rotllo posar-me'l, o potser és el moment, o potser és... Bueno, pues que jo tinc aquesta sensació que no sento, però clar, no és ben bé així, eh? Uh-huh. I encara que fos així, l'hauríem de fer servir, però és que a més no ho és.
Més mites. Per exemple, molta gent pensa que si practiquem sexe oral, doncs no es necessita el preservatiu.
Aquesta és curiós perquè els primers programes saltava sempre, i no sé si és que la gent ens escolta i ja s'ho saben, però ja fa uns dies que no la contestem, no? El risc del sexe oral. La veritat és que el sexe oral té menys risc una penetració, sempre ho hem dit, però té risc, amb la qual cosa, si estem davant d'una persona desconeguda, hauríem d'estar fent servir preservatiu o una barrera de làtex cap a la dona, no? Vull dir, realment, tant genitals com masculins com femenins tenen risc de transmissió quan són, es practica sexe oral, amb la qual cosa, l'hauríem de fer servir. Potser us dic el que diem sempre, no? Dintre de tots els riscos que correm, doncs potser és menys que en una altra escala, però hi ha risc, amb la qual per això els fan de tots els gustos també, no? Per això tenim preservatius de maduixa, preservatius de menta, perquè cadascú més o menys pugui triar dintre del que...
De tota la gamma, no?
De tota la gamma.
També, més coses. Molta gent pensa que si no s'ha arribat a l'ejaculació, doncs es pot tornar a utilitzar el preservatiu, cert o no?
Jo diria que és una de les causes de trencament de preservatiu més freqüents, no? El fet de dir, hem estat jugant un rato, però ara sortim, tornem a fer una altra cosa i sense treure'l el tornem a posar. Jo m'atreviria a dir que és una de les causes de trencament més freqüent, perquè el preservatiu s'ha assecat, ha perdut el lubricant i difícilment t'aguantarà, pues, una altra embestida, no? sí que és veritat que potser, i tirant doncs, de lubricants base aigua, que són els que sí que es poden fer servir en preservatiu, si no passant massa estona, podríem fer servir el mateix. El, com també dèiem alguna vegada, no? El que no podem fer mai servir un preservatiu via vaginal si l'hem fet servir via anal. Aquesta, evidentment, és per higiene pura i dura, no? Però jo diria que una de les causes més freqüents de ruptura de preservatiu és això de sortim, juguem un rato i tornem a entrar sense fer servir lubricant ni res, i aquí és on els preservatius peten.
Ara ho comentaves, però de passada, però es poden utilitzar lubricants o no en preservatiu? Perquè els preservatius ja porten lubricant.
Els preservatius en porten, però cadascun sap quina quantitat de lubricant necessita o s'hi fa sentir còmode, amb el qual sí es poden fer servir sempre i quan siguin lubricants base aigua. El que no podem fer servir és lubricants en base greix o en base silicona perquè fa que el preservatiu es trenqui també.
També, i aquí diu
que... I olis, res, eh?
Mai, mai.
Oli d'oliva i preservatiu, no.
No és una combinació ideal, diguem-ne.
Si vols quedar embarassada, sí.
Sí, clar. Llavors també hi ha qui pensa que l'ús del preservatiu pot provocar doncs, impotència o fins i tot una pèrdua de l'erecció.
Estem amb el mateix, no? Si tu tens claríssim que el preservatiu fa que tinguis menys sensibilitat o que el preservatiu farà que tu no trempis o que tu no estiguis a l'alçada o que l'altra persona pues, no noti tant o tu tinguis sobretot aquesta sensació que tu no notes tant a l'altre, una cosa porta a l'altra, no? I de fet no oblidem mai que la principal causa de disfunció i de en homes, sobretot en homes joves, és l'ansietat. O sigui, si jo tinc la sensació o la por a que fallaré, tinc molts més números de fallar que si no mai m'he plantejat aquesta por, amb la qual cosa el que sí que està clar és que si jo ja parteixo de la base de ostres, que si em poso el preservatiu no estaré a l'alçada no i aquí fallaré, evidentment només aquesta ansietat farà que el teu mite en aquest cas es compleixi, no per real, sinó perquè està generant en tu una ansietat que és molt, molt alta.
I per acabar, però ja era la resposta, no? Seria la resposta de la primera pregunta, és el tema de si ens fa mal, no? Si no s'ajusta bé és perquè no és la nostra talla.
Sí, la veritat és que quan ja et dic que la majoria són molt amplis i a més també és veritat que a vegades val la pena provar un parell de marques perquè tot i que tots tenen una talla estàndard, a vegades, tot i dintre de la mateixa talla n'hi ha alguns que apreten més o apreten menys. Però si apreta molt, sobretot ja et dic, a la base, no tant si t'apreten tot el marge, perquè certa pressió és normal, igual que quan et compres unes sabates noves, no? O sigui que certa pressió és normal, però sobretot si t'apreta molt a la base i que llavors inclús et deixa la marca de la goma que et costa no, de treure inclús, això és que et va petit. Però no oblidem que a vegades pot anar gran i encara que a vegades faci com més por perquè aquesta mida als homes a vegades els sembla important i costa menys més de reconèixer, és tan o més important que la mida sigui correcta en una mida com en l'altra perquè les dues són un problema de salut important.
I suposo que un dels mites i també un dels pitjors o de les pitjors excuses que podem trobar és quan diuen allò de que trenca amb la passió del moment, no? I que és avorrit posar el preservatiu.
La passió
aquí hem d'utilitzar la creativitat,
clar,
suposo.
La passió està en el cap i al moment pues, no s'ha de trencar per posar un preservatiu perquè, de fet, per poca pràctica que tingui són 4, 5, 6 segons. O sigui, això molt poca pràctica. Més pràctica segur que és més eficaç. A vegades el més complicat és trencar-lo, no? Posar-lo és més fàcil, a vegades, cobrir-lo. I, sobretot, important. El que sí que trenca una mica la màgia és anar-lo a buscar. Si jo estic en situació i resulta que el tinc a l'habitació del costat, sí que és veritat que a vegades és, ostres, ara m'aniré a anar a l'habitació del costat. Home, jo sí que diria que com més a prop el tinguem, millor, no? Si quan comencem una relació que pensem que potser podem acabar necessitant-lo, ostres, fotem-lo a prop. Que això sí que potser, ostres, el anar-se'n amb... Sobretot si t'has deixat els mitjons i se'n van a l'habitació al costat que estàs veient algú amb mitjons i sense roba interior i amb mitjons segur que trenca, no? Però jo et diria, tenir-lo a mà i a partir d'aquí... Bueno, una mica de perícia, inclús, si m'apures, deixes un pèl obert, no sé, no? Però, bueno, el que sí que trenca potser és això, anar-te'n a l'habitació del costat, però si no, obrir-lo i posar-lo és bastant ràpid.
O sigui que, en definitiva, no hi ha excuses, eh? I
no, perquè, a més a més, mentre...
Clar,
perquè, a més a més, és com si diguéssim, home, sí, és que mentre estic posant el preservatiu, ho parem tot, es para el món, home, no, jo puc estar obrint un preservatiu mentre tu em segueixes estimulant, no passa res, no cal que es deixi de fer tot. Anem fent alguna cosa mentrestant, no? Vull dir...
Doncs vinga, nosaltres anem escoltant més preguntes dels nostres oients.
És veritat que el sexe és millor després d'haver sigut mare?
Bueno, la veritat és que el sexe sí que és veritat que el fet de ser mare fa que el nostre cos canviï, no? A vegades es diu que endolent, que disminueix el sòl pèlvic, que... i a vegades no, a vegades hi ha gent que es torna més sensible després d'un part o després d'haver sigut mare. Sí que t'he de dir que sembla que després de ser mare és més fàcil localitzar el punt G. El punt G el troba més gent a partir de certa edat que gent jove moltes vegades, no? I no sé si és pel canvi d'haver sigut mare o perquè realment pues, ja en tens més ganes i el busques més, no t'ho sé dir. Però sí que és veritat que hi ha gent que explica pues, aquests canvis, també potser estàs més sensible o vés a saber, potser quan t'hi poses amb més ganes perquè tens menys oportunitats, no? Perquè ser mare el que sí que et dona és menys oportunitats normalment. Amb la qual cosa, sigui pel que sigui, el sexe s'ha de recuperar després de ser mare i ser pare, que això és el que a vegades costa, trobar aquest moment de recuperar-lo. I com a mínim que sigui igual, i si és millor, fantàstic, és una festa. Però físicament hi ha canvis, això segur, i l'important és viure'ls en positiu. I si tu no penses que són negatius, és més que possible que puguin ser positius.
Doncs vinga, anem a una altra de les preguntes.
Quina és la seva postura sexual preferida?
La meva... Mira, sempre et pregunten, eh? Quina és la
meva no
potser
la
contestaré. Fins que no l'expliquis, no t'ho diran, no pararan
meva,
de preguntar-te això.
La meva no la contestaré per privacitat, però sí que us puc dir que no n'hi ha una. O sigui, és veritat que les postures sexuals depenen molt, molt del moment, de la persona, amb la qual tenir una sola postura sexual seria una miqueta retro, i em sembla que retro no en tinc gaire la pinta. Amb la qual sí que us diré que depèn molt de la persona, depèn molt del moment... però globalment la que a mi em permeti decidir el ritme i postures en què probablement hi hagi un mínim de control del que vull, no? Perquè penso que totes les dones hauríem de reivindicar postures on jo realment, si necessito alguna cosa d'estímul extra, me'l pugui autodonar, o en un moment donat jo controli el ritme o pugui parar o no parar, no? Postures molt, molt passives fan molt mal al nostre plaer, i jo no dic que un dia no et puguin venir de gust amb algú molt concret, però de forma global val la pena que tinguem una mica la iniciativa de decidir nosaltres la postura segons el moment, segons el dia de cicle menstrual, perquè també és veritat que depèn de lo inflamada que et sents, o hi ha postures que t'agraden més i postures que t'agraden menys, però... Mira, hauríem de fer una enquesta de quina és la postura sexual dels nostres oients.
Doncs sí, seria interessant. De moment he trobat un estudi que diu que a nivell europeu doncs, ens inclinem més per les posicions clàssiques a l'hora de fer sexe, com per exemple doncs, a fer doncs, el missioner, el gosset o la d'Amazones. Nosaltres, doncs, o, bueno, a dalt...
De veritat, és que l'article...
Sí,
no sé
l'article Déu-n'hi-do. És un estudi fet per dret.com, saps? I això sí que hi ha diferències entre també doncs, els homes i les dones.
No, el que m'ha semblat curiós de l'estudi, no?, és que tachi de clàssiques el gosset i en la mateixa línia que el missioner, no? En la mateixa frase,
sí.
Clàssiques, gosset i missioner, no sé si jo m'atreviria a posar-les en la mateixa frase. La veritat és que d'aquestes tres postures més clàssiques, el missioner és la que potser la part activa la té l'home, i aquí és una mica el que marca el ritme, i és el que us deia, no? I que difícilment, a més tu pots arribar a una autoestimulació amb algú a sobre, o sigui que realment és una postura que és fantàstic i que pot estar perfecta si l'altra persona et coneix molt i és el moment. La del gosset és una postura que permet molt l'autoestimulació, però perds el veure-li la cara a la persona.
El contacte visual, sí.
És una penetració molt profunda, vull dir que segons la postura de l'úter i sobretot en els moments de cicle pot ser dolorosa. I la d'Amazona, pues, evidentment, és una postura que està molt reivindicada, no?, des del món del control femení, perquè et permet, no?, accedir al teu cos i controlar una mica el de l'altre, i hi ha aquesta mirada visual. Sí, les tres em semblen fantàstiques. Entre aquestes tres hem de fer una enquesta.
Doncs
farem
sí.
Un dude.
Exacte, el farem. Ara bé, també hi ha, almenys en aquest estudi, un punt de coincidència, i és que tant ells com elles voldrien poder fer el 69, el sexe oral mutu, doncs a drets. Una posició difícil, però...
Mira, de fet, això sí que ho...
No, a l'abast de tothom.
En aquesta sí que em mullaré i ho contestaré. No suporto el 69, o sigui, el 69, que és la gran postura, no?, de totes les pel·lícules, jo sempre dic que hi ha gent que pot i no. I no és un tema de flexibilitat, que en vertical en parlarem, que sí que ho és, no? Però jo sóc bastant d'estar pendent del que faig o pendent del que rebo. I això el 69 no m'ho permet.
Perquè et despista, no?
Llavors, això sí que he fet enquestes, potser no tinc números, però sí que parlant-ne, no? Hi ha gent que és més d'això, de som consecutius, primer tu i després jo, i gent que sí que és molt simultània. Però també hi ha molta gent que quan està fent un 69 no es concentra ni en una cosa ni en l'altra, i això els fa despistar molt. Llavors, aquí sí que penso que hi ha dos grups de persones, els que sí que els agrada el 69 i els que no. És una altra enquesta que podem fer, però sí que és veritat. Mira, jo, el 69 en vertical, que seria ben bé, no? Pues que un dels dos aguanti l'altre fent la vertical, normalment és el noi que aguanta la noia, però això es pot invertir en qualsevol moment, o la noia que aguanta la noia, o el noi que aguanta el noi, a mi això m'és igual. Sí que és veritat que cal molta força per la persona que aguanta l'altre, i jo sempre la imatge del 69 vertical la poso, això que us deia l'altre dia, no? Quan faig xerrades amb metges, com a risc d'una postura sexual que no és un risc d'infecció, perquè és un risc de traumatisme cranioencefàlic, no? Llavors jo sempre dic que un 69 vertical, jo no dic que no es pugui fer, però que la persona que està aguantant, si a més arriba l'orgasme, no et deixi anar, t'hi has de fiar molt, molt, molt. Amb la qual cosa, jo aquest te'l faria amb casco, com les enxanetes, em fotria un casco.
Exacte, per fer aquesta postura. Exacte, no? Per si de casa. Que perdem el nord i ens fem mal.
I ens anem al sud de cap.
Vinga, continuem.
Què es prefereix, fer l'amor o el sexe per sexe?
La veritat és que penso que són nomenclatures. No penso que sigui diferent una cosa de l'altra. Penso que quan estimes molt algú has de poder ser capaç de tenir molt bon sexe amb aquella persona, no només posar-li paraules boniques i dir fer l'amor sense que sigui un bon sexe. I tu pots en un moment donat estimar molt algú amb qui tens només sexe, encara que sigui només d'una nit, i ser algo molt apassionat. Amb la qual cosa, el de fer l'amor i tenir sexe per mi són nomenclatures i que penso que s'han de començar a barrejar, perquè és veritat que pots tenir sexe sense amor i amor sense sexe, però quan es barregen és molt difícil posar-li paraules, no? Amb la qual cosa, jo penso que les dues són vàlides, i sobretot això, el que haurien de ser és que es confonguin i que realment no tinguem massa clar quan estem fent una cosa i l'altra, perquè l'estem vivint amb la mateixa intensitat, i això seria el més ideal, no?
Amb quines teràpies es poden arreglar els temes sexuals?
Bueno, de fet, els temes sexuals depèn del tema. Evidentment hi ha el que se'n diu teràpia sexual i evidentment és per resoldre pues, problemes de sexualitat. També és veritat que el 80% de consultes que la gent creu que té com a problema sexual no són problemes realment sexuals, no necessiten una teràpia sexual. Més del 80% de consultes necessiten una educació sexual, una informació correcta, i només trencant mites i fent perdre pors i sortint d'estereotips es resolen, ja us dic, quasi el 80% de les consultes, que no és poc. Amb la qual cosa, a partir d'aquí sí que hi ha problemàtica sexual, ja sigui més orgànica o més psicològica, i s'ha de tractar pues, depenent de la consulta, no? La que és orgànica, evidentment, caldrà una visita mèdica, ja sigui pues, de ginecologia, d'urologia, que evidentment un sexòleg sempre té aquest paper intermig. Sexòlegs heu de saber que hi ha gent que ha fet sexologia clínica des de psicologia i gent que ha fet sexologia clínica des de medicina. I aquí sí que, si creieu que hi ha algo molt orgànic i que pot ser que faci falta algun fàrmac per resoldre-ho, hauríeu de tirar d'un sexòleg clínic que vingués de medicina, perquè és l'únic que pot receptar. Però també és veritat que si us trobeu amb un bon sexòleg clínic que ve de psicologia i que el problema necessita medicació, ell mateix us derivarà. Amb la qual cosa, què us diria? Consulta primer a un sexòleg i ell us sabrà dir si és algo pues, que es pot educar, que és un tema d'habilitats i es poden treballar, si és un tema de treballar algun bloqueig que tinguem via algun tipus de psicologia i ho pot fer ell mateix o ho pot derivar amb un company, i si hi ha un tema més orgànic i més físic i cal un especialista, evidentment també us hi derivaran. Però jo us diria començar per un sexòleg si teniu clar que el problema és sexual.
I que no passa res per no, anar a un sexòleg,
no,
saps? A vegades
no,
tenim bloquejos, tenim problemes. No. La Laura, evidentment, ja veieu com és, o sigui, al contrari, us ajudarà.
Sí, la veritat és que jo penso que, igual que els psicòlegs, no? L'altre dia em feia molta gràcia perquè veia un missatge d'aquests de WhatsApp, no? Que deia, tothom té clar que s'ha de disparar el cotxe amb el mecànic, tothom té clar que per anar a comprar pa anem al forner, no? Però la gent té problemes psicològics, té problemes sexuals, i ens comencem a plantejar on anem. Doncs, ostres, hi ha especialistes precisament per això, no? Amb la qual no ens ho plantegem tant, anem-hi, si realment pensen que no és res, ens ho diran. No hi ha problemes sexuals o preguntes tontes, això ho hem dit moltes vegades. Una persona que té un dubte que li genera ansietat en el camp sexual pot ser el primer bloquejant perquè no tingui una sexualitat plaent, amb la qual jo us diria que qualsevol tema que tingueu i que cregueu que realment us genera un malestar, el consulteu-lo, perquè és que no és l'única manera que teniu de resoldre'l. A vegades és allò de, les coses es resolen soles. Bueno, jo us diria que els problemes sexuals, ho siguin o no, siguin un tema d'informació o no, si no es treballen des d'una part una mica més professional, a vegades es queden allà encastillats, es queden molt enquistats i ens quedem amb que allò és bo o allò és dolent o que allò no ens agrada o no ho disfrutem o que el dolor és normal, no? I no ho és, amb la qual cosa, sisplau, consulteu, que és molt fàcil.
Per cert, no sé si tu ets de mirar moltes sèries de televisió.
Alguna, però no poques.
Doncs et recomano, ja em diràs si t'agrada o no, a Sex Education. Te n'han parlat o no?
No.
Doncs va d'una mare que és precisament terapeuta sexual. I llavors el jove, el fill, té molts problemes, no acaba de tenir una bona relació amb la mare, però després s'aprofita i utilitza els continguts, la teoria, els coneixements de la seva mare per explicar i per fer doncs, una consulta a l'institut i ajudar a tots els joves adolescents en aquesta etapa del despertar. I llavors es generen moltes, treu molts temes que són molt interessants, des de doncs, joves que tenen problemes a l'hora doncs, de tenir una masturbació, no? o de tenir les primeres relacions sexuals, i llavors amb aquesta excusa va tractant temes i ho fa molt bé perquè, clar, ajuda doncs, amb els coneixements de la mare. Fa riure.
Me he dado cuenta de que finges masturbarte y me preguntaba si querías hablar del tema.
Oh, ojalá mi madre fuera una gurú del sexo.
¿Por qué no empieza contándome su primer recuerdo de su escroto?
No te gustaría. Créeme.
No, I love you so bad.
Esta es una nueva frontera, mi reprimido amigo. Una oportunidad para subir en la cadena alimentaria.
Tienes preocupado.
Todo el mundo está pensando en mojar, a punto de mojar, mojando ya.
Los alumnos del Insti te necesitan y nosotros su dinero. Yo me encargaré del negocio y tú de la terapia.
¿La terapia?
La terapia sexual, como tu madre.
¿Terapeuta sexual? Piénsalo, sería alucinante.
Podría ser popular.
Puede que esté ligeramente pillado de Mayf.
Soy adicto a las pajas.
Mi vello púbico está descontrolado.
Ojalá pudiera ser un chico normal con un padre normal. Con una polla normal.
Serán los dos mejores años de nuestra vida.
Os traeré condones.
No, gracias, mamá.
No te metas en mi vida.
¿Qué clase de hombre quieres ser?
¿Qué clase de hombre quieres que sea?
¡Fiesta!
Uno no elige quién le atrae. No se puede forzar una relación.
I don't believe in love.
Tú eres quien eres. No dejes que te quiten eso.
Me sigue pareciendo raro que seas terapeuta sexual.
Aquest noi té l'avantatge, no?, del que en diríem un educador entre iguals. Clar, té la gran avantatge de ser del mateix grup d'edat. I això és una cosa que a vegades és molt potent. Jo penso que seria fantàstic que hi hagués aquest grup, aquesta persona, no? De fet, a Galícia hi ha un comando, n'hi diuen comando... Bueno, són un grup d'adolescents que tenen comando algo, us buscaré pel proper dia si voleu, però és boníssim perquè tenen vídeos i el que fan ells com a comando és anar a parlar d'igualtat, anar a parlar de sexualitat als instituts, i quan algú demana una xerrada de sexualitat ja no hi van ni els adults, hi va el comando.
Que bo,
i
que
és com fantàstic perquè realment és...
Empatitzen més, clar, amb els joves, no se senten
molt
qüestionats.
Llavors, aquestes coses són molt interessants. Sí que és veritat que això se sol fer malament, perquè moltes vegades el grup d'iguals sí que és el teu referent. Uh-huh. El problema que si entre el teu grup d'iguals no hi ha algú que realment sigui referent, arriba més desinformació que formació.
Això sí, això passa sovint. Això
ens passa mirarem
sovint.
Aquesta sèrie i sí. Posats a fer Oh My God, que és d'aquí també,
també
val la pena mirar-se-la.
També, el programa
i...
que fan a BTV, molt interessant. Sí, sí.
Sí, que per adolescents que no s'atreveixin a trucar, que podeu trucar de debò. Uh-huh. Però teniu aquestes dues sèries que també posarem els enllaços, uh-huh, potser, no?
De fet, seria interessant que de tant en tant, no?, ajudéssim els oients també amb alguna pel·lícula, amb alguna recomanació,
sí,
algun llibre, de tant en tant, què et sembla?
Sí, podríem anar-ho fent.
Vinga, doncs ja ens hem posat deures per la propera setmana. Que vagi molt bé, Laura.
Gràcies, Raquel.